una recomanació a les persones que es registrin i que per, bueno, per un temes organitzatius, bàsicament, la segona dosi sempre es posa al mateix lloc que la primera. És a dir, que si jo agafo cita per vacunar-me de primera dosi a Viella, em citaran a Viella per la segona dosi. Vull dir que també tenir-ho en compte a l'hora de triar un destí on anar-me a posar la primera dosi.
Marga García Canela, responsable d'atenció a la ciutadania de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per atendre aquesta trucada de Ràdio Estel i d'aquest programa i gràcies per aquesta, en definitiva, atenció a la ciutadania. Que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, igualment, que tingueu bon dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. El benestar urinari comença per beure líquid abundant, tenir cura de la higiene íntima i jo ho complemento amb Cistomar. Cistomar, de Laboratorios Marnis, és un concentrat de nabius vermells amb fructoligosacàrids i vitamina C, disponible en dos formats, xarop i càpsules. Demana Cistomar, de Laboratorios Marnis, a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel.
Ara mateix, per ser un minut de les 9, fem una repassada dels titulars més destacats del moment. Un brot de Covid-19 entre joves de Navarra que han viatjat a Salou en els últims dies ja acumula més de 700 casos positius després de fer-se més un miler de proves, segons ha informat Europa Press. Es calcula que la xifra de positius podria augmentar mentre continuï el cribratge. I la pandèmia ja ha provocat el tancament de 175.000 negocis a Espanya i altres 110.000 podrien tancar si s'eliminen els ERTO i les moratòries, segons els gestors administratius que indiquen que les 150.000 empreses que encara tenen 95.000 empleats en ERTO no recuperaran tota l'ocupació. I avui també us expliquem que el centre LGTBI de Barcelona ha denunciat un atac contra l'edifici amb pintades LGTBI fòbiques de farsa a la façana. Els fets, segons expliquen des del centre, s'han produït poc abans que comencés ahir la concentració de rebuig contra l'assassinat homòfob a Galícia del Samuel. I també és notícia avui que MotoGP i la Fórmula 1 han anunciat que cancel·len les curses que havien de disputar a Austràlia aquest any a causa de la pandèmia. Mentre la Fórmula 1 diu que estan valorant les opcions per substituir la cursa, MotoGP ha informat que avança una setmana al GP de Malàisia i que al novembre correran a Portimao. I també és notícia avui que trobar-se i trobar l'altre ha estat el lema de la trobada general de l'Acció Catòlica General que s'ha celebrat aquest diumenge a la parròquia de Sant Pacià de Barcelona. A causa de la pandèmia, l'Acció Catòlica General no havia pogut realitzar de forma presencial la seva trobada general. D'aquí l'alegria i el desig de retrobar-se de nou. De fet, l'Eucaristia va ser presidida per el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo. I acabem amb un apunt pel temps, i és que aquesta nit ha sigut la de més mal dormida l'estiu final. Fins ara destaquen les temperatures mínimes de 24,6 graus a l'aeroport del Prat i de 24,3 del centre de Barcelona. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Hola, bon dia a Ràdio Estel, a tot l'equip. Us felicito i sobretot també la secció musical, perquè recordant la Carrà m'he acabat de despertar. Bueno, pues que tingueu un bon dia. Adéu.
Tens Android?
3 minuts, gairebé 4, que passen de les 9 del matí. Mercè, l'altre dia, si te'n recordes, vam fer cantar un oient si volia una cistella Caprabo.
Sí.
Avui estem recordant, com en recordava aquesta oient també, Rafaela Carrà.
Sí.
Fàcil, no?
Sí. Què, faràs cantar a l'audiència,
home,
Joan?
Home. Home. Voleu una cistella Caprabo, gentilesa de la casa... Això, de Caprabo, amb productes Selectia Beleisania, una cistella, a més, que val molt la pena. Val molt la pena. Quina és la vostra cançó preferida de Rafaela Carrà? 663-99-30-62. 663-99-30-62. Això per participar en el concurs. Voleu la cistella directa? Canteu Rafaela Carrà. 663-99-30-62. Si canteu qualsevol cançó...
Qualsevol, eh?
Una tornada, va bé, eh? No fa falta aquí 4 minuts de cançó. La tornada de qualsevol cançó de Rafaela... Tu te'n saps alguna?
I tant,
sí. Com faria, per exemple...
Explota-me, no? No és així? La de Fiesta... No, no, no. Clar, és que és això, és que la sabem com tararejar, però... No rigues. Sí. Però la lletra en si...
Sí, ho ha fet Mercè Raga.
Para hacer bien el amor hay que venir... A on, Joan?
El surt, sempre.
Doncs vinga.
Sempre el surt. Si ens canteu una cançó de Rafaela Carrà, 663-99-30-62, aquesta cistella de Cap Bravo és vostra.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest estiu, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
8 minuts que passen de les 9 del matí, un dia com avui que tornem a saludar una setmana més Àngel Miret perquè ens porta les notícies amb aquesta mirada crítica, amb aquesta mirada social. Per tant, ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic i el saludem. Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia i bona hora.
Avui ens deies un dels temes que vull parlar i és que clar. De seguida en farem un repàs, Mercè Raga, del que diuen totes les portades de la premsa italiana un dia com avui, i és que Itàlia està de dol, Espanya està de dol, i és que se n'ha anat ella.
Adiós, amigo, goodbye, my friend. Ciao, ciao, amigo, arrivederci, au revoir. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien.
I volies acomiadar-te des d'aquí també de la gran Carrà, eh?
Doncs sí, perquè encara que sembli estrany en aquest tipus de programa com el que fem, doncs jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer la Rafaela Carrà en un àmbit que és propi d'aquest espai, que és l'àmbit social. I, per tant, ho comparteixo amb tots vosaltres i amb els nostres oïdors.
Se'n parla poc, però una persona molt implicada en aquest àmbit, també, eh?
I això és el que vull dir, que més enllà d'aquesta imatge, diguem-ne, que pot tenir aquest tipus d'artistes i tal, doncs a vegades que pot agradar més o menys, però en tot cas, doncs, que no semblaria que s'acosta a aquest món, doncs mira, fa 14 o 15 anys jo vaig estar nomenat per fer... pels jutjats de Barcelona, per fer-me càrrec d'una entitat que potser recordeu que va ser intervinguda per l'administració de justícia, que era Intervida, una entitat enorme que, a més, està present a Espanya, està present a Itàlia, a la Índia, a Llatinoamèrica, en fi, moltíssims països. I la meva sorpresa va ser que els pocs dies d'haver aterrat en allà, doncs vaig rebre una trucada de la senyora Carrà, molt amoïnada, molt preocupada per la situació de l'entitat, i molt dolguda també, perquè doncs era una entitat que després, en fi, va tenir una sèrie de problemes de, no de l'administració judicial, sinó anteriors. La meva sorpresa va ser que aquesta dona, diguem-ne, apadrinava moltíssims nens que pagava puntualment l'opció de que aquests nens poguessin fer una vida de normalització més enllà de la seva situació, diguem-ne. Normalment, en aquest cas, els nens de la Rafaela Carrà eren de Llatinoamèrica. I, per tant, doncs, insisteixo, potser jo tenia una imatge molt frívola d'ella, diguem-ne, i per tant em vaig quedar bastant parat quan em va dir vostè a l'altre costat de la línia telefònica, la senyora Carrà, i després vaig tenir, insisteixo, l'oportunitat de parlar amb ella aquell mateix dia, i després encara vam tenir una segona comunicació en la qual jo la vaig posar al dia exactament de com estava la situació, i bé, aquesta és una mica aquesta petita experiència que volia compartir, és a dir, no solament una persona que a molta gent li agradava la seva música, diguem-ne, aquesta música animada, aquesta música de ball, sinó que tothom en parla bé i que jo puc donar fe també des d'aquesta petita experiència de que era una persona que, més enllà de la música, més enllà d'aquest món de faràndula, doncs tenia un fort compromís social, si més no, en l'àmbit que jo vaig poder viure.
I mira, Àngel, abans ho comentàvem de la redacció, abans de començar el programa, i aprofito per dir-ho. Jo crec que sota una... No sé si hi estaràs d'acord, eh? Jo crec que sota una imatge frívola, se'n podria dir així, sota una imatge frívola de la Carrà, que eren els seus vestits ajustats, els seus balls provocatius, etc, etc, va despertar, en certa manera, una nova idea d'entendre la feminitat. I ho dic perquè hem de contextualitzar Rafaela Carrà, quan apareix, és la dècada dels 70. Una societat tancada, una societat mirant-se a si mateixa de portes endins, i de cop apareix Rafaela Carrà i obre un univers immens per la dona, no?
Sí, però sobretot jo penso que, compartint absolutament la teva tesi, el tema és que de seguida es va intuir que aquesta dona, insisteixo que jo tampoc he seguit massa la seva trajectòria musical, eh? Però que de seguida es va intuir que aquesta dona tenia, com a tot artista, com aquell actor que puja al teatre i fa una obra de teatre, que tenia molt clara la diferenciació entre la seva vessant com a artista i, per tant, quan sortia a l'escenari, quan actuava, quan ballava, quan cantava, i aquesta faceta després de l'actor que surt de l'escenari, que trepitja i que torna a la seva realitat. I aquesta realitat, que és el que dèiem, estava, i puc acreditar-ho així, immersa en una reflexió, diguem-ne, de tipus social i també de tipus polític. I això és el que a mi em sembla també més interessant d'aquesta figura, és a dir, que es podia distingir perfectament, ho dic perquè a vegades, en aquest moment, aquí a Espanya, sobretot, hi ha aquests artistes, bueno, dic artista perquè ens entenguem, perquè la paraula artista potser no, alguns d'ells no la mereixerien, no? Però que viuen tota la seva vida, les 24 hores del dia, dedicades a l'aparença, dedicades al que es dirà d'ells, dedicades a la, diguem-ne, sí, aquesta gestualitat a vegades ridícula, però que capta una bona part de l'atenció de la ciutadania. I jo crec que ella no, ella va ser capaç de distingir clarament la Rafaela Carrà, artista, en aquest cas sí, i la Rafaela Carrà, persona que vivia una vida més enllà del que era, diguem-ne, la seva professió i el seu art.
14 minuts que passen de les 9 del matí, ens volies parlar en una altra qüestió de salaris i de joves.
Doncs sí, mira, Joan, jo estic molt amoïnat perquè és veritat que ha crescut l'ocupació, s'està recuperant l'economia, si més no de moment, però estic veient i em moc anar una mica en aquests cercles i, per tant, sense parlar en termes estadístics, perquè no tinc aquesta informació, però sí que tinc una realitat, diguem-ne, en el món del treball i la de relació amb el món de la immigració i de la joventut, de que sí que s'està recuperant l'economia i, per tant, també els llocs de treball ocupats creixen, però que la situació d'aquests llocs de treball en molts casos és absolutament lamentable. estem parlant de salaris per sota dels 1.000 euros, molt a vegades. Estic parlant com a cosa freqüent de no tenir o no disposar dels dies de vacances, naturalment de no ser retribuïdes les hores extres. Estic parlant, en segons quin sector, inclús de que les vacances són qüestionades. I quan amb alguna d'aquestes persones que pateixen aquestes situacions, que insisteixo, són moltes, i no necessàriament les persones més pobres i més... no només les persones més pobres, vull dir, et diuen no tinc res a fer perquè si no hi estic d'acord, senzillament em fan fora. I s'ha acabat i em quedo novament a l'atur. Aleshores, jo crec que s'hem de fer una crida a dues entitats que jo crec que no estan fent bé la feina. Una és la Inspecció de Treball. La Inspecció de Treball, que ha de sortir al carrer, que no ha de treballar només sobre expedients, sinó que ha de sortir al carrer i veure què està passant. I l'altre és el paper dels sindicats. Els sindicats s'han instal·lat com un poder important a l'Estat, molt important, sobretot de tipus institucional. Fixem-nos, per exemple, que en aquests acords sobre les pensions s'ha remarcat molt la conformitat dels sindicats, no només de la patronal i de les administracions públiques, sinó també dels sindicats. Però els sindicats avui estan presents, sobretot i particularment en el sector públic, un gran ocupador de feina, i a les grans empreses. Podem parlar, doncs, si segur que els sindicats actuen a la SEAT, a Grífols, a les grans corporacions. Però jo crec que els sindicats han abandonat, suposo perquè és molt difícil, però que no pot ser així, han abandonat les petites empreses, les explotacions agropecuàries, el sector del comerç, el sector, diguem-ne, el sector de bars i restauració, i això em preocupa molt. S'està produint una degradació, però segur que de la gent que ens escolta algú podria explicar experiències no solament personals, sinó de fills, coneguts i tal. S'està produint una degradació enorme de les condicions de treball. Anem amb compte perquè aquestes condicions de treball justes formen part d'una societat harmònica, d'una societat equilibrada i d'una societat justa. Si es perd aquest referent laboral, entrem en aquell tema que Joan també hem comentat a vegades, de la gent que és pobra treballant.
I és evident que jo de qüestions laborals no en soc cap geni, és per això que cada divendres ens acompanyen també els advocats de Digestum Legal en aquest programa i en aquesta casa. Si bé, parlant amb amics, l'altre dia vaig conèixer una nova figura, que és la de... Em semblava aberrant, de veritat, jo ho dic obertament, perquè obertament, i potser m'equivoco, contracte fix discontinu. Vull dir, em sembla una paradoxa enorme.
Sí, ja fa anys, aquesta figura, Joan. Fa anys que existeix. Hi ha moltes figures, però almenys tenien un contracte.
Sí.
Que l'altra situació, encara pitjor de la que he esmentat abans, i que sobretot està incidint molt en el món de la immigració i d'aquells immigrants que no gaudeixen, diguem-ne, de residència legal i de permís de treball, és l'explotació pura i dura, quasi bé en el límit de l'esclavitud. Mm. És a dir, persones que estan sense contracte, sense dies festius, sense hores, amb salaris de pura subsistència, vull dir, poder arribar just a menjar, i en el servei domèstic es veu molt aquesta figura, per tant... Insisteixo, sindicats que deixin d'acomodar-se en allò que és més senzill, que és fer política sindical a les grans corporacions, que trepitgin el carrer, que vegin el que està passant, i l'altra és la Inspecció de Treball, que també ha de sortir de les oficines, i fer allò que en altres èpoques jo sí que havia vist fer, doncs que la Inspecció de Treball es personava a tal lloc, es personava a tal altre, allà demanava els documents, els TC1, els TC2, que se diuen que són els que demostren l'afiliació a la Seguretat Social, que miri les persones que estan allà, que revisi els salaris, que vegin si estan d'acord amb conveni, que revisi les hores extres, etc.
Per ser notícia de darrera hora, que ha caigut a Barcelona una organització xinesa que explotava compatriotes obligant-los a cultivar marihuana a nivell industrial. Els Mossos han alliberat una desena de persones i n'han detingut 8 més. 4 d'aquestes persones són a la presó, informa de tot plegat a aquesta hora Catalunya Informació. Més coses que volies posar sobre la taula, un nom propi, el d'Aznar.
Doncs sí, perquè tot i que la notícia és de fa ja 8 dies i avui l'actualitat fa que tot voli, tot ja ningú se'n recordi, jo sí que me'n recordo i crec que algunes persones també. que són aquella, és aquella frase que va dir el senyor Aznar, que és una frase que em sembla, però, en fi, inconcebible, amb una persona que ha ocupat un càrrec públic, que segurament es proclama, o si més no, està en l'entorn de la formació cristiana de base, etc., i que davant de la, del posicionament d'empresaris i bisbes, diguem-ne, que van d'una forma moderada, però es van manifestar a favor dels indults, i sense entrar jo en el tema de fons, que no és el tema, eh? Sí que la frase de del senyor Aznar em sembla profundament anticristiana i profundament contrària a allò que ha de ser de fer una bona política, que és quan ell diu, davant, insisteixo, d'aquest posicionament de l'empresariat i dels bisbes, diu, són dies per apuntar i no oblidar. Noi, Joan, són dies per apuntar. Això em recorda a tu, a la Guerra Civil, quasi bé, no? Aquella situació de dir aquesta família van a l'església, aquests altres tenen un fill anarquista, aquests altres van votar al Partit Comunista o són d'Esquerra Republicana i ara farem una llista perquè el dia que manin els nostres passarem comptes, perquè és que no es pot entendre d'una altra manera. Si tu dius són dies per apuntar i per no oblidar, no oblidar què? Vol dir que quan el dia que tu assoleixis el poder passaràs comptes. Amb aquests què vol dir? Que et venjaràs. I venjar-se què vol dir? Fora de l'àmbit, diguem-ne, de la teva responsabilitat institucional. Noi, aquesta forma de fer política, Joan, l'hem d'anar oblidant, aquesta forma de venjança, de desqualificació. Noi, jo vaig quedar parat. I m'estranya que se n'ha parlat, certament, és veritat, però potser menys del que a mi em sembla. És a dir, és la primera vegada, almenys, que jo veig directament. Potser aquesta, potser lamentablement, aquesta posició que ell manifesta públicament, diguem-ne, està molt estesa, i em sabria molt de greu. Però jo és la primera vegada que obertament veig algú que diu, us apuntem, us ho pintem i no oblidarem. I, per tant, vol dir això, no oblidar i apuntar, vol dir ja passarem comptes i passarem comptes. Una persona que aspira a democràticament el seu partit a arribar al poder fa molta angúnia, fa molta angúnia i fa molta por.
Per cert, parlant d'angúnia, ja no parlo ni de respecte, parlo d'angúnia. Recordar aquella famosa frase que també va fer famós el personatge quan, fent menció a una campanya de la DGT, deia allò de no me tiene por qué decir usted a mí cuántas copas y cuántas no copas debo beber antes de conducir.
Mira, Joan, a vegades diuen, i no sé si és superbia, no sé si té cap, no sé si té cap, cap situació, diguem-ne, que pugui ser tècnicament o sanitàriament corresponent, però diuen allò que a vegades amb els anys la cara és el reflex de l'ànima. Jo crec que veient un personatge quasi bé, allò si te'l trobes un dia amb segons quin espai, quasi bé que apretes a córrer. En fi, no sé. Ja, sigui el que sigui, sembla que això ja no solament em refereixo al Partit Popular, sinó en general s'està estenent molt aquesta idea de dir ara manen els nostres, ara manen els altres, i no es té en compte aquest principi que a mi em sembla fonamental i que els cristians hem de defensar amb les dents, siguem de catalanistes, independentistes, de dretes, de centre, que és el bé comú. I el bé comú, òbviament, no passa per aquest tipus de reflexions ni aquest tipus d'amenaces.
Parlant del bé comú, anem cap al seminari de Lleida.
Sí, n'hem parlat alguna vegada, ja sabeu que fan una gran tasca, i jo sempre els segueixo molt, impulsant, diguem-ne, habitatges per les persones, diguem-ne, que no en tenen, i ara estan fent un nou programa que és, i jo crec que és una bona idea, però a veure com són capaços de desenvolupar-la, que és donar vida als habitatges buits. O sigui, ens trobem a totes les grans ciutats una grandíssima manca d'habitatge, i sobretot d'habitatge a preus raonables, a preus assequibles, a preus de lloguer, i no obstant això, segueix havent-hi forces habitatges buits. No estem parlant ara dels grans tenidors, dels bancs, de les persones que fan inversió immobiliària. Estem parlant a vegades del pis que té l'àvia, que ara ja viu amb els fills perquè està pitjor, en fi, de la persona que està en una residència i que mentrestant manté el pis. estem parlant de persones que poden tenir un pis, que els hi fa por llogar-lo, que els hi fa por que els facin malbé el pis, i que en aquest moment i amb aquesta falta d'habitatge és un acte de caritat i de justícia, diguem-ne, que es poguessin posar aquests pisos a l'abast d'aquestes persones més necessitades, vinculats en aquest cas a la llar de seminaris de Lleida, i que es poguessin llogar a un preu assequible. Per tant, el d'això... Perdona que em truques per un altre telèfon. I per tant, diguem-ne, al llarg del seminari fa una crida a que aquestes persones que puguin disposar d'aquest habitatge el posin a la seva disposició. Jo suposo que al llarg del seminari de Lleida fa, a més, un seguiment de qui és la persona que contracta, garanteixen d'una forma o altra, diguem-ne, un seguiment jurídic solvent, fins i tot en algun cas potser una certa garantia de cobrament, etc. Per tant, aquelles persones de les comarques de Lleida o que tinguin un habitatge a Lleida es poden posar en contacte amb les llars. En fi, hi ha moltes... És fàcil trobar-ho, però en qualsevol cas l'adreça seria direcció@llarsdelseminari.org.
Encara un altre nom propi que volies posar sobre la taula, i és d'agrair aquest nom propi, perquè sempre que hem demanat parlar-hi des d'aquesta casa, sempre ha estat disponible i sempre ha tingut un sí, com és Maria Ferrús.
Pues sí, aquesta dona, perquè seguim una mica amb la reflexió del paper de les dones en el sí, diguem-ne, de les religions abrahàmiques, és a dir, i la setmana passada vàrem parlar de protestants i vam parlar de la forma en què, diguem-ne, les dones es podien anar incorporant als espais, tots els espais de les esglésies, i una d'aquestes grans religions, no tant pel nombre de creients, sinó per la seva història, perquè és origen d'altres religions, que són els jueus, doncs, en una entrevista que l'he llegit, diguem-ne, que m'ha semblat interessantíssima, i jo no la coneixia, Joan, que és cantora litúrgica, i que ens parla una mica del paper de les dones en la religió jueva. I també la meva sorpresa, perquè no n'era tan conscient, és que fins i tot les tres tendències que té, diguem-ne, el judaïsme, la facció més liberal, la facció conservadora i fins i tot en l'ortodoxa, ens diu i ens manifesta, diguem-ne, que les dones ja poden ser rabines i, per tant, dirigir una mica a la comunitat. A part d'això, és una entrevista que he llegit al diari que es fa a Sant Cugat, perquè ella viu a Sant Cugat, crec que es diu Sant Cugat Mèdia, i deu ser per xarxa, però m'ha semblat interessantíssima l'entrevista, m'ha semblat una persona absolutament assenyada, i sobretot em referma la convicció de que no hi ha un argumentari teològic de fons important, teològic, torno a insistir, no de situació, perquè ja entenc que els canvis s'han de fer d'una forma... En fi, que qui dirigeix el canvi entengui que això no generarà més problemes que virtuts, però em dona i em referma la convicció, i anirem analitzant així, que les dones han de tenir en el si de les esglésies i de la religió els mateixos drets i les mateixes obligacions que qualsevol home.
I encara un altre nom propi sobre la taula, que és també un dels grans col·laboradors d'aquesta casa i del seu nou llibre, Fra Valentí Serra.
Home, bé, aquest és que és una persona interessantíssima, i acaba de treure la quarta edició del seu llibre de remeis naturals i errors medicinals. Home, aquest és, home, és un savi, aquest és un llibre que amplia, o sigui, hi ha tota una sèrie de plantes que no estaven a l'anterior edició, com sembla l'arnica, que l'arnica s'ha fet servir molt, el boix, el bruc, o sigui que són herbes i plantes relativament fàcils de trobar. I en aquesta quarta edició, el que més m'ha cridat l'atenció és que presenta un apartat dedicat a les herbes santes, que diu les herbes santes, que són aquelles que estan dotades, segons la tradició, de més propietats i d'una especial veneració. I dic això perquè jo, justament, de les herbes santes a les que fa referència, per exemple, diu l'herba de la Mare de Déu, que se'n diu herba queixalera, ja podeu imaginar-vos per què, pel mal de queixal, i jo justament aquests dies he recollit una arrel del llibre, una de les que ell ens proposa també, que és l'herba de Sant Joan, que se'n diu Herba de Sant Joan o Herba de Cop, que és fàcil de distingir, és a dir, si algun dels oients té el llibre, que ho mirin el llibre, i si no per internet, si posa Herba de Sant Joan, veureu que és fàcil, i ara se'n troba molt, i diuen que barrejada amb oli i 40 dies a sol i serena, que jo de moment estic encara amb el sol i selena, per tant no l'he pogut provar, que és mà de sant i mai tan ben dit, per als dolors reumàtics, per als floruncos, és a dir, una cosa extraordinària. D'altres herbes d'aquestes, doncs mira, hi ha una altra també molt coneguda, la herba de Sant Francesc, que és per les pedres del ronyó, les llàgrimes de Santa Maria, etc. O sigui, un llibre interessant i a vegades que ens hi dà bé per sortir-nos de segons quins maldecaps que, Joan, és evident que tenim tots plegats, com a cadascú a part dels seus, com a conjunt, com a societat, com a l'increment aquest que ara està venint del Covid, etc.
I ara sí, per últim, diversitat religiosa al Marroc.
Doncs mira, la meva sorpresa és que el cardenal Cristóbal López, que és l'arquebisbe de Rabat, des de fa 3 anys, no massa temps, ha explicat una mica, o sigui, a Catalunya Religió té una visió molt positiva de la diversitat religiosa al Marroc, cosa que també m'ha sorprès. Al Marroc hi ha molts pocs cristians, es calcula un 0, o sigui, 40.000, 30.000 catòlics i 10.000 d'altres confessions cristianes, que és un 0,1% de la població, i ell diu que hi ha una molt bona convivència al Marroc, entre, cosa que potser, insisteixo, és una mica desconeguda, entre jueus, catòlics, protestants, etc. Inclús ell diu que ell es passeja tranquil amb la seva creu de bisbe pel carrer i que mai s'ha trobat un problema. Diu que això, que la diversitat religiosa existeix i es viu amb actitud positiva, i ens explica un altre exemple amb el que jo crec que és gairebé més rellevant, que és que a l'escola salesiana al Marroc tenen més de 10.000 alumnes, i els alumnes, tots els alumnes són musulmans, tots, i que, tot i que no s'ha produït mai una conversió, però que en canvi doncs segueix havent-hi llista d'espera per anar a aquestes escoles, diguem-ne, d'origen catòlic, salesianes, cosa que també em sembla molt interessant. I l'únic punt en el qual ell posa, diguem-ne, l'atenció de que potser no està ben resolt és a les poquíssimes conversions que hi ha d'una religió a l'altra, és a dir, no, torno a les religions abràmiques, no és freqüent el pas del cristià al musulmà, del musulmà al jueu, etc. Diu que en aquest cas sí que si hi ha hagut alguna conversió de marroquí que es fa cristià, pot haver-hi i té possibilitats de tenir problemes familiars, laborals, amb els veïns, etc. Però vaja, un retrat, jo crec, molt optimista de la realitat que hi ha en general al Marroc en relació a aquesta vinculació entre les diverses religions, i una recomanació que fa, i amb això acabo, que diu també a Espanya hi ha partits que no faciliten el diàleg religiós. Aquests els hi recomano menys parlar dels musulmans i més parlar amb els musulmans.
Per cert, estem ja fora de temps, Àngel, però no volia que marxessis sense preguntar-te sobre aquesta qüestió. Avui començàvem parlant en el programa, i és que l'Audiència Provincial de Madrid ha avalat la campanya del partit d'extrema dreta Vox per les eleccions del 4 de maig que atacava els menors no acompanyats com a argument electoral. Es tractava d'un cartell, segur que el recordes, Àngel, en què sortia un suposat menor no acompanyat i una dona gran, on hi deia un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensió al mes. Segons l'Audiència Provincial, doncs, es tracta d'un eslògan electoral i no es pot considerar que representin unes idees a prohibir. A més, escriu l'Audiència que no es poden prohibir unes idees i acceptar unes altres tan criticables com aquestes. I encara l'auto del jutge hi afegeix que, amb independència de si les xifres que s'ofereixen són o no veraces, aquests menors, diu, representen un evident problema social i polític, inclòs com a conseqüències o efectes en les nostres relacions internacionals, com resulta notori.
Mira, jo no he llegit la sentència, per tant, del contingut no puc opinar, però segons el que tu estàs explicitant aquí...
Això són paraules textuals de l'auto, del jutge?
Sí, per això dic que el que sí que puc dir ja d'entrada, i això ho dic com a jurista, ja no, no com a, com a persona, diguem-ne, propera a l'àmbit social, és de que em sembla que darrerament els jutges fan, o alguns jutges, matitzem-ho, fan algun tipus de sentències en les quals crec que se situen per sobre del bé i del mal i crec, o alguns d'ells creuen que poden opinar sobre qualsevol cosa. I no és així. És a dir, el jutge té la, la, com a única funció aplicar la llei, res més. I insisteixo que a vegades em dona la impressió que es pensen que saben de tot i que poden opinar de tot. I aquestes darreres reflexions que has fet tu, que fa la sentència, em semblen absolutament fora de lloc i no els hi correspon en absolut opinar sobre aquests temes. Dit això, em sembla que va en la línia del que comentava abans de la política, d'aquesta política, diguem-ne, absolutament faltada de sentit comú. Em sembla un cartell infame, em sembla un cartell, diguem-ne, que penalitza un conjunt de persones joves que arriben aquí i que, òbviament, doncs, n'hi ha de totes, com a tot col·lectiu, però que, en principi, la seva posició és de venir a guanyar-se la vida i a millorar la seva situació, perquè en segons quins llocs i països, doncs, passen misèria, necessitat i fam, i per tant que posar aquesta comparació em sembla, a veure, no, és que no vull utilitzar paraules massa fortes, però la direm, sembla repugnant i em sembla que no és de rebut acceptar això.
Jo no volia semblar massa bèstia al matí, Àngel, i per tant Mira, ho faig poques vegades, però quan ho faig molt sincerament. Per tant, si m'he passat, demano disculpes a algú, però jo em reitero amb la meva opinió i vull posar-la en evidència perquè l'Àngel en sigui o no còmplice del que jo he opinat aquest matí, que és que el cartell aquest, aquesta gent no s'ha inventat res nou. Aquesta gent no s'ha inventat res nou. I que cartells com aquests ja es feien evidents a l'Alemanya dels anys 30.
Jo, Joan, veus, amb això no hi coincidiria, perquè jo crec que hauríem de deixar una mica de banda els paral·lelismes amb aquella terrible tragèdia de les pitjors que hi ha hagut a la humanitat, amb milions i milions de morts posats en camps d'extermini. En qualsevol cas, deixant a part que la comparació potser no la comparteixo, Joan, però sí que em sembla que és repugnant, i potser és l'expressió, i no puc acceptar-ho, però sobretot no puc acceptar-ho com a cristià, perquè és falsa, perquè són falses les dades, perquè la comparació no es pot fer de cap d'aquestes maneres, i perquè no contribueix a que hauria de ser la finalitat de la política, la convivència i el benestar general i a la fraternitat i, insisteixo, la justícia, sinó que no fa més que obrir espais, diguem-ne, de conflicte entre la pròpia ciutadania.
7 minuts, que passen de 9:45 del matí. Àngel Miret, com sempre, moltíssimes gràcies per les teves reflexions. T'esperem la propera setmana a la primera hora de Ràdio Estel. Una abraçada molt gran.
Igualment, adeu, Joan, adeu.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs vinga, com cada dimarts, saludem a aquesta hora Olga Vallejo, periodista i gran entesa en els més guapos del món.
Bé, què hi farem? Bon dia. Jo en tinc dos a casa, llavors l'experiència és un grau, eh?
Sí, eh?
Home, ajuda, ajuda.
Ajuda a saber-ne, oi?
Sí, com a mínim, bé, tens més experiències, que no vol dir... Podries tenir 50 fills i que tots fossin diferents, bé, perquè el que a vegades funciona amb un no funciona amb l'altre, però mira, vas veient, no?
Sí, va,
llavors, sí, ajuda.
Ja sabeu que l'Olga ens porta una paraula, no?
Sí, una paraula, i avui és una paraula que depèn de l'etapa que estiguin els més guapos del món de casa, la tens molt present, la paraula és son.
Jo que era feliç, vivint instal·lat en l'eterna improvisació de low cost, divendres de cine, va, fotem el gust i menús degustació. Ja em vaig ensumar que tot aquell silenci era el preludi d'una gran declaració. Vas parar la tele, et vas girar, vas somriure i vas dir, Joan, això nostre li manquen emocions. I quan ets dona jo...
Està en directe, això?
Emocions, no, no. Tu sabràs, tu et gestiones el com tu vulguis, no és per pressionar-te. Hi ha molts Joans
ha
a
molts,
la vida.
Hi ha molts, hi ha molts.
De fet, un dels Amics de les Arts és un Joan.
És un Joan, exacte.
I suposo exacte. Que deu tenir alguna cosa a veure amb alguna experiència
segurament.
Personal o propera.
Segurament.
Emocions. Hem dit que la paraula era son, no?
Sí.
Però si féssim una enquesta a milers de pares i mares, milers, dic milers, centenars de milers, milions, estic convençudíssima que tothom diria que tenir fills és igual... emocions, tota mena d'emocions.
Segur.
I altres elements que segur que apareixerien en les seves respostes. Emocions, amor i un clàssic, son. La son no pot faltar, perquè tenir fills és cansat. Hi ha èpoques que et mors de son.
9 mesos després va arribar la Maria i ves per on de sobte ara se'ns feia molt curt el dia.
Llarga la nit, eh?
Eterna, no s'acaba. I penses que siguin ja, per favor, les 7 del matí, que seguiré tenint son, però sembla que de dia es veu tot millor.
Mira, això experiència pròpia no, però experiència de veí.
Ai, els vas sentint?
Sí, 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 sí. És l'època, és l'època.
I et despertes, llavors?
Sí, sí, tant.
Doncs deixa despertar-te.
Estic per pujar jo, saps? Jo fa la criatura.
Compra't uns taps.
No la deixeu sola.
Compra't uns taps o alguna cosa, per favor, que bé, cadascú que faci el que vulgui amb la seva vida, però si algun dia resulta que ets pare, doncs ja tindràs temps de patir son.
Però saps què és el primer que li vaig dir a la meva dona?
Què?
Oh, ploren, eh?
Oh, i tant que ploren.
Amb força, eh?
Sí, sí, sí. Tan petits... I tanta energia, com sí. Pot ser, eh?
Sí, sí, sí.
És terrible, aquesta sensació de patir son. Abans o després tothom hi passa. Qui dorm de petit, doncs d'adolescent l'haurà d'anar a buscar de matinada. O sigui, jo no em vull imaginar que hi ha algú que dorm tota la vida per enveja, vaja, bàsicament. Imagina't que des que neixen dormen totes les nits. I el típic, que et diu, la meva nena dorm 6 hores seguides i tu no entens què és el que has fet malament. Però és molt possible que no faci res malament, senzillament que és que cada nen és diferent, que és el que dèiem abans, no? I encara que tu segueixis unes rutines, unes pautes, res. Que t'hagis llegit tots els llibres sobre la son dels nens, el teu no dorm ni tan seguit com voldries, ni tantes hores com voldries, ni res com voldries.
Res.
Res.
Planificació... Fora.
Fora, amb els fills. Mira, un dia hauríem de parlar de la planificació.
Ai.
O sigui, tenir fills és com anar a l'Índia. Millor que no planifiquis. I ja t'aniràs trobant, eh? I cintura. Cintura i anar movent-te i que facis el que vulguis.
Grata, ja
i puguis, està. Sobretot. Quan estàs de ple al túnel, la veritat és que no et consola gaire que et diguin que arribarà un dia que dormiran com si res, perquè no t'ho acabes de creure.
¿Y?
Es que si no duermo mis horas no estoy al 100% y luego el público lo nota.
¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%. La muerte, Alberto. La muerte.
Tranquilo.
Quítale algo, es que está calorando, que no lo ve. Y luego salen a la calle y lo pillan todo.
Le dais demasiado brazos al niño.
Te puedes morir de no dormir, ¿verdad?
¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué
sí, així plora la... Així plora la... aquesta és una altra, eh, Olga? Consells per totes bandes.
Sí, sí, també, no? també. Tothom sap el que li fa falta al teu fill. No ho saps tu, però ho sap tothom. Això és el tràiler de Mira lo que has hecho, la primera temporada d'aquesta sèrie de Berto Romero.
És boníssima, de veritat.
Que és tan divertida.
Si no l'heu vist, és molt, molt, molt gran, Berto Romero.
I el que expliquen és tal qual, el que passa, que tu intentes buscar qualsevol excusa per no ser tu qui t'aixeques. T'és igual pensar que ets la pitjor mare del món, perquè és que t'és igual. A més, la pitjor mare del món ja és l'Anna Manso, no? Doncs, com a molts seràs, la segona pitjor. Això és real com la vida mateixa. Hi ha dies això, que faries qualsevol cosa per no ser qui s'aixeca. Algú podria pensar, farem collit i així no haurem d'aixecar-nos. Però l'has d'atendre igual, donar-li el pit, consolar-lo. I els típics nadons que mengen cada hora o dues hores, tant de dia com de nit, és inhumà. Quan et diuen, és que té... Com li deien? El meu fill deien, és que té el ritme canviat. I jo, canviat? Però si menja tot el dia. O sigui, canviat seria que mengés de nit i jo dormís de dia.
I quin ritme, si no li ha donat temps.
O sigui, però, si ja no em pot sortir més llet, però canviat seria que jo pogués dormir en algun moment del dia. Això és una tortura. Dormir, és evident, que contribueix al benestar emocional, físic i cognitiu, perquè a vegades no saps ni cordar-te una sabata. Quan no dorms bé, a més de l'esgotament, et sents estressada, més sí. Irritada, o irritat, eh? Els pares
sí,
també,
igual.
Els hi passa el mateix. Tens problemes de memòria, pitjor humor, menys paciència, i ho hem dit des del primer dia, no? La paciència és essencial. Quan tens fills... Pot faltar pràcticament de tot, però la paciència...
Tranquilitat i calma.
Ha d'estar allà. Llavors, hi ha una sèrie de lectures que poden ajudar-nos, sobretot a donar-nos que el que ens passa a nosaltres no és excepcional.
Doncs va.
Que sempre ajuda a saber-ho, no? Dormir sin lágrimas, dejarle llorar no es la solución. És un llibre de la psicòloga Rosa Jové. I això, dejarle llorar no es la solución, és que fa referència a una corrent, no?, que és el mètode Estivill, de l'Eduard Estivill, que té un llibre que es diu Nen a dormir,
sí.
Que el que proposa... Bé, és un llibre, no? O sigui, te l'has de llegir, però el mètode, resumint, és que el teu fill ha de plorar, tu has d'anar i dir-li, tranquil, fill, aquí està la mama, estigues tranquil i marxes. I el nen segueix plorant. I cada vegada els intervals que el vas deixant són més llargs. Si algú pot fer-ho, doncs que ho faci.
Fins que vas a portar tabaco, ja, sí. Directament.
I aquí...
Això és el que et deia, que estic jo per anar al pis de dalt i agafar-lo jo.
Bueno,
igual estan fent el mètode Estivill, eh?
Els fans del mètode Estivill diuen que arriba un dia que funciona. Jo, com que no combrego amb aquest mètode, però està clar que cadascú trobi el que li funciona.
Sí.
Un altre llibre seria Omplem de petons, del pediatre Carlos González, que defensa una criança amb vincle emocional, per tant, també allunyadíssim d'aquest nen a dormir de l'Estivill. I un altre seria Todos a la cama, com ajudar a tu bebé a dormir con amor y confianza, del neuropsicòleg Álvaro Bilbao, que té altres llibres i que ajuda molt a entendre com funciona el cervell dels nadons. I que llavors tu veus, no?, que no és una venjança del teu fill cap a tu, que no està plorant expressament, que és un cicle, no?, que el cervell...
Bueno, i que si no són les dents, són no sé què, no?, entenc, i si no és no sé quant.
Clar, però, ui, però les dents... Ja
tarden, eh?
Ja porta 6 mesos de son quan sí. Arriben les dents. Diríem que l'essència és això, time goes by.
Exacte.
Tot s'acaba, totes les etapes s'acaben. I el que ens hauríem de quedar és que és important que la gent aprofiti per descansar quan pugui. Res de sentir-te culpable perquè són les 10 del matí i t'estires una estona, perquè segurament t'estires a les 10 i a les 10 i 5 ja t'has d'aixecar. Per tant, no patiu. I si per un dia pots estar un parell d'hores, doncs millor que millor. Descanses, tindràs més bon humor, més paciència i més energia. Una altra cosa és demanar ajuda i posar límits. Per exemple, ple postpart, morta de son, encara habituant-te a aquell nou ésser, encara que sigui el teu setè fill. Però cada ésser és diferent i tu estàs en un moment diferent i si és el setè, tens 6 més que estan reclamant atenció. Per tant, Els amics i familiars, en la millor de les intencions, que volen conèixer el nouvingut, si estàs massa cansada, posposa-ho, digue-ho, digues que més endavant. I si tens confiança, proposa'ls que quan vinguin a casa vinguin a muntar per menjar, que t'ajudaran, que és la millor manera. Jo un regal...
No et faci cosa, eh? Dir, escolteu, necessito ajuda.
Exacte. No cal, potser, un peluig més ja no, que ja no sabem on ficar-lo. Un tàper, eh? Unes mandonguilles, un algo. Tens un caprici, doncs, el demanes. Un altre és que t'ho prenguis amb humor. Com el Mira lo que has hecho, d'Alberto sí. Romero, el millor que pots fer. Seguiràs morta de son, però riure't de tu mateixa i de la situació farà que ho portis molt millor. I un altre és mantenir la calma en la mesura del possible. Si estàs tens, transmets aquesta tensió i encara costarà més que la criatura es relaxi, que pugui deixar de plorar. No assegurem que s'adormi, però...
Però deixar de plorar és possible.
I almenys els veïns, doncs mira...
M'agrada, és títol de llibre, això. Deixar de plorar és possible.
És possible, a qualsevol edat.
A qualsevol edat. Escolteu, com deia l'Olga, totes les etapes s'acaben i tranquils, que si no dormiu, en vindran de pitjors. No passa res.
Aprofiteu aquesta.
Olga Vallejo, com sempre... Ara criatures, no? Els sí. diumenges?
Els dissabtes. El dissabte, per qualsevol persona que tingui canalla al voltant, o que sigui mestre, que sigui pedagog, que sigui tiet, que tingui amics que tenen fills o que tingui fills, el Criatures és un suplement estupendo.
És fantàstic, de veritat que val molt la pena llegir-lo perquè n'aprendreu moltíssim. I també a Futur Present, que podeu buscar el seu podcast a Spotify...
A e-books.
A e-books, no? Totes aquestes xarxes que mouen tots aquests podcasts. Hola, Vallejo, com sempre, moltíssimes gràcies. Una
a tu,
molt gran.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Una forma de ser.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias. Freqüència modulada.
Moi je joue.
Com estàs, Joan Trias?
Bé, home, dimarts.
Vinga, va, dimarts. Dimarts 6 de juliol, què passava un dia com avui o quin és el dia internacional? Doncs avui comencem justament repassant i recordant a l'audiència què hem de celebrar avui. Avui, Joan, no sé si ho sabies, és el Dia Mundial del Petó Robat.
Ha de ser robat, eh?
Ha de ser robat. Per què ha de ser robat? Doncs són aquests petons... Mira, el Toni et fa una cara dient... Doncs és molt fàcil, Toni. Són aquests petons que li donaries a algú però no t'atreveixes.
Que et deia...
Ai, és algú que... Sí.
Se m'ha escapat.
Que estàs com... Ai, és que m'agrades molt, però no m'atreveixo, no? De
insinuar-te... T'han robat molts petons o no?
M'han robat molts petons, menys dels que m'agradaria. Jo també sóc molt llançada, també t'ho sabia, Joan, que...
Un altre Robin Hood a la casa.
Sóc molt de petons robats, jo, sí, eh? Sóc jo la que robo petons, millor dit. I a tu, que t'han robat molts petons?
No. Mira.
Clar, acompanyem amb aquesta banda sonora. Han de ser petons, Joan, així, ràpids. Com anar a la galta, amb una persona que estimes, que doncs, et cau bé, no? Doncs avui és el Dia Mundial dels Petons Robats.
Ja saps que ho explicarem un altre dia, això, però que sóc l'increïble nen bombolla.
Això és veritat.
Això és així.
Has trencat bastant, eh, per això? la bombolla, últimament, no?
Aquí, casa, perquè ja és casa.
Casa. Bé, cadascú amb el seu espai personal s'ha de respectar i cadascú que faci el que vulgui. En tot cas...
Molt tímida, sisplau, respecteu aquest tipus de gent.
Ai, sí, és veritat. Tot cas, Joan, si avui vas pel carrer i hi ha algú que et faci un petó, ara, ja saps el per què, vale? O sigui, has d'estar a l'equite, a la white. Va, i avui, als Estats Units, el 1965, la cançó Satisfaction dels Rolling Stones arribava al número 1. A veure si s'arranca ja, no? A veure.
Sí, home, sí.
Ara. Aquí a tots els rècords, aquest Satisfaction dels Rolling Stones. I avui també, dia com avui, 1985, a Barcelona, Lluís Llach omplia el Camp Nou en un concert històric. Canvi de registre. Moments inèdits.
El nostre particular Mick Jagger.
Exacte, Mick Jagger català sonant al Camp Nou. Home, doncs, mira... Va petar el Camp Nou, realment. Qui fa anys avui, aquesta veu?
The Hollywood Foreign Press is incredible. Last time I hear, I was 1977, I was kind of hit by tumbleweed. It was a bit a long time ago. It was like a different situation.
Et situes? Espera't, ara potser amb aquestes notes.
Ara.
És de qui era aquesta veu grossa?
Absolutament admirador d'aquesta persona.
Sí?
Sí. Sí, perquè té una història particular molt bèstia, tant com aquesta sintonia. Tant com aquesta sintonia.
Sí? Silvestre Stallone? Explica'ns-ho.
Ja hi som.
Clar, home, no ens pots deixar així.
Silvestre Stallone ve d'una família molt humil. Mm. Ell, com sabeu, té una paràlisi facial. Tots ens hem rigut, la paràlisi facial
tots,
de Silvestre Stallone. Però no l'agafen mai per fer cap pel·lícula. Fins que ell un dia decideix escriure Rocky. No té calés per escriure Rocky, fins al punt que ven el seu gos per poder fer la pel·lícula, entre altres coses, Ven el seu gos per fer aquesta meravellosa pel·lícula. Aconsegueix fer la pel·lícula amb tot el que pot, lluita amb la productora per ser ella el protagonista, que volia ser-ho, volia interpretar el famós Rocky, aconsegueix finalment fer la pel·lícula amb un baix pressupost brutal, surt als cinemes, èxit mundial. Èxit mundial. I guanya tants calés que el gos retorna a casa...
Ai...
que ella fa una productora feliç. Pròpia, que el vol tothom, tot i la paràlisi facial. És increïble, la història. Busqueu-la, perquè és molt bèstia.
No la sabia, aquesta història de Silvestre Stallone. Doncs mira, me n'alegro. 75 anys fa avui,
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. I també qui fa anys avui? Ell és Toquinho, qui l'escoltaves amb Aquarela, Toquinho, que es diu així Toquinho perquè de petit li deien el petitó de la casa i d'aquí se li va quedar doncs, aquest sobrenom. També qui fa anys és aquesta veu. Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies... Reconeixes, no, també aquest moment i aquesta veu.
L'increïble home que llegeix contes al revés.
43è president dels Estats Units, sí. George Bush, avui també està d'aniversari, i un contes de Bush, Rush.
Well, for me, it started on the first film, when I did the very first costume fitting with Penny Rose, the costume designer.
She
presented me with this...
Qui tingués aquesta veu?
Flamboyance and
va néixer a Austràlia, actor australià, el Discurso del Rei, que va guanyar un Globus d'Or, Pirates del Caribe, Els Miserables, també surt Geoffrey Rush, i avui també fa anys una altra veu. Mireia és Nancy Griffith, és cantant i guitarrista i autora de cançons country nord-americana. Va néixer un dia com avui a Texas, no podia ser un altre lloc. Va néixer un dia com avui de l'any 1953. Nancy Griffith, una de les veus també molt escoltades en aquesta casa, la selecció musical de Maria Sierra Rodríguez, no podia faltar-hi. I ara, també qui fa anys, aprofitem a Nancy Griffith de fons, no té res a veure, a veure si ens dona temps, Arnaldo Otegi. Polític basc, també avui és el seu aniversari. També avui qui fa anys? A veure si...
Sí, jo crec que sí. La pandèmia m'ha dado tiempo a explorar diferents vies, a tener...
Avui és l'aniversari de Pau Gasol.
Home.
També fa anys avui. I va, volíem acabar amb un petit homenatge a Rafaela Carrà, com ja saben, ahir va morir.
Ni el cap la cançó de Rosalía, Con Altura, eh?
Con Altura, exacte, mira. Hauria donat bé per introduir-ho. 78 anys, com dèiem ahir, ens deixava Rafaela Carrà. Hem fet un petit repàs, Joan, mira, de fons ja podem posar la música de Rafaela.
Sí, tant.
De tot el que es deia avui a la premsa italiana, no? Entre d'altres, doncs, mira, la nòvia d'Itàlia, Rafaela per sempre, somni dels italians davant la televisió, la més estimada, o bé l'última showgirl, la cavallera rossa, les mil facetes d'una estrella, caramba, quina tristesa.
Aquest joc de paraules, com sempre, la premsa italiana. Gràcies, Mercè, nosaltres que arribem amb aquest adiós amigo que ens deixava Rafaela Carrà. Tornem demà a les 8 i fins a les 11 del matí. Adéu-siau.